l'Info Migdia.
Dies intensos i de transició d'un dels partits més importants de la història de Catalunya, Convergència Democràtica de Catalunya, està tancant etapa i obre un nou procés, un procés de transformació, de canvi, d'adaptació als nous temps i als nous reptes que es presenten al país. El nom escollit, recordem-ho, ja ho hem dit aquests dies, és el del Partit Demòcrata Català. El partit s'ha de configurar internament i és el que ja s'està fent. Ahir coneixíem la candidatura de Marta Pascal i David Bonvehí per dirigir el partit. Tots dos representen el relleu generacional i estan acompanyats per 7 alcaldes de Catalunya, entre els quals hi ha també l'alcaldessa d'aquesta ciutat, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. Candini actualment és també diputada al Parlament de Junts pel Sí. Amb ella parlem avui a l'Info Migdia de Ràdio Calella. Senyora Candini, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Primer de tot, què és el que l'ha motivat a formar part d'aquesta candidatura per dirigir el nou partit?
Bueno, de fet, és una proposta que m'ho demana la mateixa Marta Pascal i aleshores, doncs, efectivament, crear diguem, nous eines d'estructures de partit per servir al país, això sempre és bo i sempre és il·lusionant. La veritat és que estic, no hi comptava gens, li he de dir la veritat, no hi comptava gens, i la veritat és que estic molt i molt contenta.
Com hem vist en els currículums de les persones que conformen aquesta llista, hi ha gent jove, hi ha gent que prové del món dels municipis, del municipalisme. Serà una qüestió important aquesta en aquest nou partit?
Sí, jo crec que és molt important, ho he dit sempre, no? Que la visualització i la temperatura exacta del que representa diguem, el conjunt del país és allò que sorgeix de cada un dels municipis. I, evidentment, els alcaldes i alcaldesses que formen part d'aquesta candidatura és allò que jo sempre anomeno gent a peu de carrer. La gent a peu de carrer són els que, sens dubte, tenim el pols, tenim la temperatura d'una manera constant, no? al cap i a la fi. Per això, quan aixequem la persiana cada dia de la nostra ciutat, el que volem és donar respostes i donar solucions a les necessitats de cada un d'aquest municipi i, per tant, del conjunt del país, també. És aquesta percepció, aquesta necessitat sempre, de preguntar-se què és el que es pot fer més i millor, que jo crec que això és el 99,99 de tots els alcaldes i alcaldesses, que de ben segur ja marca un ADN específic que jo crec que ajudarà.
Aquesta candidatura té moltes, a les primàries té moltes opcions de tirar endavant. Recordem que només hi tenen un rival dintre del partit, que és Ignasi Planes, de reagrupament. Com visualitzen el futur?
El visualitzem amb això, amb aquesta il·lusió de posar, de portar tot allò que hem après, tot allò que hem aportat com l'antic partit de Convergència Democràtica i ara tots els valors del que representa el segle XXI. És evident que nosaltres, com a conjunt de partit, tenim una gran sort que els associats nostres són gent també amb molta, molta, molta estima, amb molt desig de que anem cap a un país independent, amb voluntat de crear totes aquestes estructures d'estat per poder ser capaços de donar, les solucions i les necessitats que ens reclama la nostra gent en aquest segle XXI, i és aquesta il·lusió la que ens empeny, que ens il·lusiona i ens redimensiona amb energia, per entendre'ns, no? Estem molt i molt contents. Què és això?
Ahir coneixíem també, en aquest cas, les dues persones que opten a la presidència del Consell Nacional del partit, com són el conseller Santi Vila i també la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. Una mica com estan vivint el procés més a nivell intern de configuració d'aquest nou partit? Perquè a vegades també això representa prescindir de determinades persones. Com ho viuen?
No vol dir en revés, fixi's, hi ha tanta il·lusió i tantes ganes de poder participar directament i de poder crear tot el que representa l'estructura d'aquest partit, que ha de donar les respostes a les necessitats de la nostra societat, que el fet de que hi hagi primàries i que hi hagi gent que es presenti en els diferents àmbits de responsabilitat, el que denota és això, no? Gent compromesa, gent preparada, gent amb molta il·lusió per tirar endavant, no? I com més primàries hi hagi arreu, amb els diferents àmbits dels quals doncs, es concorre per poder assumir aquestes responsabilitats, molt millor, perquè el que demostra és que és això, no? Que és un col·lectiu molt gran de gent que des del minut zero ja neix amb moltíssimes il·lusions i amb moltes energies doncs, per transformar i per ser testimonis directes d'aquesta transformació de cap a la Catalunya autonòmica a la Catalunya Estat.
També ho s'ha destacat durant el cap de setmana que s'ha fet el congrés fundacional del nou partit, el tema de les incompatibilitats. No sé, en el seu cas, alcaldessa, com quedaria la situació?
Miri, tenim sis mesos per poder comunicar quin dels dos llocs deixem. És evident que l'alcaldessa no ho deixo de cap de les maneres, no? Per tant, però tenim sis mesos, tampoc no ens precipitem. Ara un cop doncs, ja hi hagi si finalment sortim escollits i finalment doncs, ja podem tirar endavant la feina, ja anirem marcant les prioritats i lògicament no cal dir-hi, evidentment el que farem és complir el reglament.
Seria, per tant, tal com ens diu, no? La seva prioritat l'alcaldia de Calella.
La meva prioritat és l'alcaldia, complirem el reglament i no cal anar tan de pressa perquè tenim sis mesos per endavant.
Podria ser, per tant, que treballés des de Calella a nivell de partit per tot el país, no? I, per tant, potser hauria de renunciar a diputada.
Sí, efectivament. El que queda clar és que, en tot cas, d'alcaldessa no renuncio de cap de les maneres.
Suposo que ja per acabar, alcaldessa, a partir d'ara són dies intensos, no? Fins que hi hagi les primàries i tot aquest procés, com deia.
Sí, ara que farem aquests dies, farem campanya, allò que es diu campanya, no? Direm arreu del país, explicar doncs, la nostra gent, doncs això, com ho veiem, com... amb quin equip estem formats, gent molt jove i gent molt preparada. És evident que jo sóc la veterana del grup, els agraeixo moltíssim que aquesta veterania, considerin que la puc posar doncs, a servei de la col·lectivitat i, per tant, doncs, encantada d'acompanyar doncs, aquestes dones i aquests homes que estan tan preparats.
Doncs avui a l'Info Migdia hem conversat amb l'alcaldessa de Calella i també diputada de Junts pel Sí al Parlament, Montserrat Candini. Senyora Candini, gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada.
Només se'ns deia. Moltes gràcies a vostès per ser tan amables. Gràcies.
facebook.com/Radio Calella twitter@RadioCalellaTV
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a gairebé 20 anys de presó, concretament 19 anys i 8 mesos, l'home que va estrangular fins a la mort la seva parella sentimental en un bar de la plaça de les Roses de Calella. Recordem que els fets van passar la nit del 31 de gener de l'any 2014 i, segons relata la sentència, la parella havia discutit prèviament a casa seva. El crim, però, s'hauria comès, es va cometre al local que regentaven. Estaven sols al local i la víctima estava èbria i havia pressa abans. Davant l'estat d'indefensió de la víctima, l'home de 45 anys va aprofitar per colpejar-la i escanyar-la fins matar-la. El Tribunal Popular també considera demostrat que la relació de la parella havia estat marcada per insults habituals, menyspreus, amenaces i també agressions físiques de l'home cap a la dona. La sentència també inclou el pagament de 150.000 euros als familiars de la víctima en concepte d'indemnització per danys morals. L'Ajuntament de Calella ha rebut 19 propostes pels pressupostos participatius d'aquest 2016. Dimarts a la tarda, els impulsors de cada iniciativa les van presentar i defensar a la sala de plens de l'Ajuntament davant dels regidors de l'equip de govern, Marc Buch, Jordi Sitjà i Josep Torres. Ara, el consistori ha fet un cribratge tècnic que n'ha descartat 10 per diferents inviabilitats, per exemple, que són inviables perquè el cost econòmic és més elevat de la quantitat assignada, perquè impliquen una modificació de les ordenances municipals o bé perquè la seva realització comporta que altres administracions o bé persones a títol privat facin una intervenció prèvia. Sigui com sigui, ara els membres del Consell de Participació Ciutadana hauran de decidir a finals d'aquest mes de juliol 5 d'entre els 9 que han quedat. El regidor de Participació Ciutadana, Marc Buch, ens va explicar què és el que passa ara amb els projectes que quedin descartats, tot i que puguin ser també viables.
d'entrada els projectes, aquests projectes quedaran, diguéssim, són idees que la gent ha anat presentant, per tant, com has pogut veure, alguns doncs són tècnicament viables, n'hi ha que són doncs tècnicament inviables, i d'aquestes 14 propostes, fins i tot algunes dels que són inviables, doncs recollim aquestes idees, les agafem com a pròpies, i n'hi ha hagut moltes que són tan i tan interessants que, per tant, doncs segurament les acabarem desenvolupant o agafem, no a curt termini, però sí, doncs, agafar-ho com a idea, i a mesura que es van treballant doncs els pressupostos, tenir en compte doncs que hi ha hagut grans propostes i que es poden desenvolupar.
L'Ajuntament de Calella destina 90.000 euros perquè els ciutadans presentin propostes concretes, com són aquestes que ara s'han donat a conèixer. Un cop escollits i executats els 5 projectes finals, si queda un romanent positiu, es podria destinar a altres projectes.
El primer que hem de fer és saber quins són els 5 projectes finals, que la ciutadania voti, quan tinguem doncs la ciutadania hagi expressat la seva opinió i ens hagi dit quin creu doncs, que és el projecte prioritari. Un cop l'haguem fet el projecte executiu, l'haguem adjudicat, l'haguem executat i l'haguem acabat i entregat del tot, veurem doncs, si queda un remanent de diners, i si queda un remanent de diners i ens permet fer una altra actuació, doncs lògicament aprofitarem i la farem.
En total, l'equip de govern destina 190.000 euros als pressupostos participatius, 100.000 a escollir un entre dos grans projectes de ciutat que en aquest cas proposa directament l'Ajuntament. La resta, aquests 90.000 euros, són de les propostes ciutadanes que ara s'han fet. En els propers dies coneixerem en profunditat les diferents propostes que s'han presentat.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
I ara us expliquem que l'Ajuntament de Calella ha signat un conveni amb la Federació d'Associacions d'Artesans i Oficis de Catalunya de cara a variar la tipologia d'artesans que cada any exposen a la Fira del Setembre. L'objectiu és canviar les parades de manualitats que hi sol haver a la Fira de Calella i l'Almaresma per estants d'artesans que tinguin algun ofici. Aquesta és la gran diferència que es busca trobar amb edicions passades de la Fira per millorar-ne la qualitat, tal com ens ha explicat la tinent d'alcaldia i responsable de Fires, Núria Parella.
Teníem la demanda una mica de la gent de que tenien ganes de conèixer coses noves. Nosaltres pensàvem que havíem de tenir artesans de qualitat i canviar una mica i si pot ser tenir-ne més, i a través d'Artesania de la Generalitat ens van recomanar de treballar amb la FAOC, que és la Federació d'Associacions d'Artesans i Oficis de Catalunya. Ells han col·laborat amb nosaltres a buscar nous artesans per estar a la fira i ja van fer una presentació a Barcelona, Artesania de la Generalitat, on ells van convocar els seus socis i en allà vam explicar la nostra fira i esperem que entre aquesta presentació i la feina que estan fent ells de difusió de la nostra fira, doncs tinguem nous artesans en els estants de la fira aquest any.
Les parades d'alimentació no s'inclouen en aquest conveni, només artesans i oficis. Justament des de la FAO, que així es denomina, s'ha volgut puntualitzar que la majoria de fires a Catalunya es fan dir d'artesania quan en realitat són una mostra de manualitats. Ser artesà significa haver après a realitzar un producte a base d'anys i anys d'experiència d'ofici i respectant sempre la tradició. Així s'ha expressat Judit Camps, que és la presidenta de la FAOC.
Un artesà és ofici, i ofici vol dir molts anys que estàs practicant i que estàs aprenent. Allò és com una carrera universitària. I ens sabem això, que el client, la persona que va a una fira d'artesania ara està acostumat a una cosa barata, senzilla, que no té massa interès, no? Que ho pot trobar a qualsevol lloc i no ha de ser fet a mà. Vull dir, compres unes arracades perquè te les trobes allà. Nosaltres el que entenem és que és artesania d'ofici que té un valor afegit perquè realment és ofici, allò sí que no ho pots trobar enlloc més. És un producte molt elaborat i fet per gent, doncs és això, que té una qualitat a l'hora d'executar, que evidentment hi ha disseny, que això també s'està treballant molt, no? Que no ens quedem amb una artesania arcaica. Aquella artesania que diu, sí, és bonic, hi ha d'haver-hi tradició perquè és bàsic, innovació perquè som el cicle que som i ens adaptem.
La FAO, que engloba ara mateix 1.300 artesans d'oficis molt diversos, i entre ells se'ls farà la difusió de la Fira de Calella perquè hi tinguin un estant. La Federació d'Associacions d'Artesans i Oficis de Catalunya s'ha compromès a garantir la varietat en els expositors i que no hi hagi gaires oficis repetits entre els que es mostrin disposats a venir a la ciutat de Calella. La setmana que ve comencen les obres de Ciutat Jardí a Palafolls. S'urbanitzaran prop de 21 quilòmetres de carrers, afectant a uns 700 propietaris. El consistori palafollenc ha convocat una reunió amb els veïns afectats per tal d'explicar-los com es duran a terme tots els treballs que tenen una durada prevista d'11 mesos. Des de Palafolls ens amplia aquesta informació Jordi Siurana.
Aquestes obres serviran per urbanitzar prop de 21 quilòmetres de carrers, afectant a 700 propietaris. A hores d'ara ja ha finalitzat el període de contractació de les obres de Ciutat Jardí i amb els contractes administratius amb les empreses que han guanyat els concursos ja assignats, l'Ajuntament de Palafolls ha convocat una reunió amb els veïns de la zona afectada per exposar-los com aniran les obres que començaran el proper dilluns 18 de juliol. La reunió serà aquest dissabte 16 de juliol a les 10 del matí al Teatre Municipal. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palafolls, Josep Rueda, ha explicat quines són les intervencions que es duran a terme mentre durin les obres.
Els treballs són bàsicament la reposició de les calçades, dels vials, és a dir, els carrers, deixar els carrers en una situació correcta de seguretat, asfaltats, etc. La reposició de voreres en mal estat, és a dir, la construcció de voreres, i finalment doncs la substitució i la millorar doncs una sèrie d'instal·lacions elèctriques doncs que són necessàries per que la urbanització doncs estigui dotada d'un servei elèctric mínim i que permeti doncs que no hi hagi els problemes actuals que hi ha d'electricitat o de manca de potència de llum.
La finalitat de les obres és que l'Ajuntament acabi recepcionant la urbanització, però perquè això passi, abans s'han de complir una sèrie de requisits, entre els quals hi ha la millora de carrers i les voreres, i complir amb tots els serveis necessaris.
Gràcies, Jordi. Per 8è any consecutiu, el Parc de la Serralada Litoral convoca el concurs fotogràfic del Parc, un concurs que està obert a qualsevol aficionat o professional de la fotografia que hi poden participar fins al 15 d'octubre. El concurs convocat girarà en aquesta 8è edició al voltant del tema La meva mirada en el marc dels espais del parc. Els participants es dividiran en dues categories, una per participants de fins a 12 anys i la segona per participants a partir dels 13. Les imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital o bé a través de dispositiu mòbil i s'admetrà qualsevol tractament digital. El jurat estarà format per tres membres del cos dels jurats de la Federació Catalana de Fotografia, un membre també de l'equip tècnic del parc i el president del consorci o persona en qui es delegui. A més, periòdicament les fotografies s'incorporaran a la pàgina web i al Facebook del Parc de la Serralada Litoral. Els visitants podran marcar-les, posar el m'agrada i el resultat de la votació mitjançant Facebook determinarà també el premi del públic. Al setembre comença a funcionar un nou club esportiu a la ciutat, és el Club Esportiu Fundació Creu Groga. Inicialment es dedicarà a dues disciplines, el waterpolo i el triatló. El nou club ja ha engegat uns entrenaments de waterpolo anomenats waterpolo social, on ja entrenen des de l'any passat jugadors de totes les edats els dimarts i els dijous. Marc Guaita, coordinador del Club Esportiu Fundació Creu Groga, ens ha comentat que històricament ja jugava waterpolo a Calella i ara es vol recuperar l'afició per aquest esport.
Calella havia tingut waterpolo ja fa temps, en categoria absoluta. Jo vinc del món del waterpolo, jo era jugador professional, es va fer una molt bona campanya i va desaparèixer, ja dic, era categoria absoluta. Llavors la idea i la proposta i les ganes d'engegar, veient que Calella té tanta tradició de nedadors i de gent aquàtica, sent un poble de mar, era fer waterpolo i en totes les categories.
L'altra disciplina esportiva a la que es dedicarà el nou club esportiu, la Fundació Creu Groga, és el triatló, però només enfocat a infants i adolescents. Per això Marc Guaita diu que pares i mares que no tinguin por d'apuntar als seus fills, ja que la seva idea no és fer arribar els petits a l'extrem físic de l'Ironman, sinó més aviat només començar a dominar les tres disciplines de les que es composa un triatló.
Sempre, quan parlem de triatló amb nens i adolescents, també al vindre del món de l'esport la gent s'espanta, no? I diu, jo no vull que el meu fill sigui un Ironman, no vull, ara què faran? Me'l matxacaran. No, és l'inici, no? de les tres modalitats esportives, d'aprendre a nedar, d'agafar una bona tècnica, d'aprendre a córrer, a respirar, a manegar-se bé i amb la bicicleta en l'equilibri i saber, bueno, desenvolupar-se bé sobre una bicicleta, no?
De moment, el que arrenca és el Club Esportiu, que anirà de la mà de la Fundació Creu Groga encaminada a ajudar infants i adolescents amb problemes d'addiccions diagnosticades. Pausa petita i arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El temps continua avui marcat per les restes d'inestabilitat, amb nuvolositat abundant en aquestes primeres hores del matí, que s'esqueixarà una miqueta de cara a aquest migdia, però altre cop durant la tarda els núvols tornen a augmentar. A banda d'això, s'esperen precipitacions que al llarg d'aquesta darrera matinada han estat en forma de ruixats localment moderats. Avui esperem que aquesta tarda pugui tornar a descarregar, sobretot al centre i al nord del Maresme, amb vents que seran més aviat fluixos i amb una situació marítima que ha de continuar com aquests últims dies, tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures avui tocaran fons. Esperem mínimes que han baixat aquesta passada nit i avui les màximes tampoc han de passar dels 24 o 25 graus a molt estirar, unes temperatures de luxe, tenint en compte que ens trobem a mitjans del mes de juliol. Això, però, ha de canviar de cara sobretot a la setmana que ve, amb la que serà probablement la primera irrupció d'aire càlid important de la temporada, temperatures que podran superar els 35 graus cap a l'interior del Maresme i els 30-31 graus a la mateixa costa. Per tant, temperatures, calor, bàsicament, que ha d'anar a més durant la setmana vinent. De moment, de cara a demà divendres, esperem un temps que continuarà tranquil. Ja no esperem precipitacions, alguna nuvolada pot aparèixer a la tarda, però poc important. I les temperatures que de nit es mantindran sense canvis, ambient fresquet a primeres hores del dia, però durant les hores centrals de la jornada l'ambient assolellat permetrà que la temperatura ja pugui començar a pujar una mica. Aquest augment el notarem més de cara a dissabte i diumenge d'aquest proper cap de setmana. Un cap de setmana que vindrà marcat per l'estabilitat, pel domini del sol, però, com dèiem, per unes temperatures que tindran tendència a anar pujant. I dilluns de la setmana vinent, les temperatures encara seran una mica més altes.
Doncs amb la previsió del temps, posem punt i final a l'info migdia d'aquest dijous 14 de juliol del 16. A partir d'ara la informació, tota la informació al Facebook i al Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.